Les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
En l'ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns. En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
9:01 a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El món de l'esport ens reserva, per sort, de tant en tant, gestes que ens fan creure que no tots són els diners. Gestes només explicables gràcies a l'esforç, també, òbviament, al talent, però sobretot a l'esforç, al creure, a l'entrega d'un equip, d'una afició i també d'una ciutat que està al darrere. I el Leicester de la Premier, campió de Lliga, és el darrer exemple d'una llista de clubs que han fet història trencant tots els motlles i superant tot tipus d'adversitats. Una llista on trobem el Bàsquet Manresa, que la temporada 97-98 es proclamava campió de la ACB amb un dels pressupostos més ajustats, sens dubte, de la categoria. Ara sembla que això seria impensable, però el Leicester, l'humil club anglès, un dels equips amb menys potencial de la Premier, ens ha obert una porta a l'esperança i ens ha demostrat que els miracles encara existeixen. Escolteu Bàsquet al Dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagán a la producció.
Bona nit, companys. Endavant, Òscar Merino.
9:02, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs sembla difícil o impossible que es pugui tornar a repetir una gesta esportiva com la que ha protagonitzat el Leicester, una gesta només comparable a la Lliga que va assolir el Bàsquet Manresa la temporada 97-98, una temporada en la que l'equip del Bages, dirigit per un debutant com era aleshores Luis Casimiro, acabava sisè la Lliga regular i en els play-offs va ser capaç de derrotar primer l'Estudiantes, després el Real Madrid i per acabar la final al Baskonia, i totes tres eliminatòries a sobre amb el factor pista en contra. El gran artífex d'aquell èxit, o un dels grans artífex, sens dubte, va ser Joan Chichi Creus.
L'important avui era guanyar, no? I guanyar la Lliga. Hem guanyat. Hem posat el que he pogut. En un dia que feia molta calor i que era insuportable jugar.
Una olla de pressió, eh?
Feia molta calor, era molt difícil. És com si estiguéssim a ple estiu. I llavors, bueno, ens cansàvem el doble del que estem normalment acostumats, no? Però, bueno, penso que l'important era guanyar i l'equip que hem estat bé.
Doncs amb aquell títol de Lliga CB, l'únic aconseguit pel Manresa en tota la seva història, l'equip català s'afegia a Madrid, a Barça i a Penya com els únics equips campions d'una Lliga CB, una llista en la que ara també apareixen Baskonia i Unicaja de Màlaga. 9:04, Luis Casimiro, què tal? Bona nit.
Hola, buena nit.
¿Qué calificativo le pondrías a lo conseguido por el Leicester?
Igual de histórico que lo de Treca Manresa, igual de histórico. Y de hacer una gesta dentro del deporte profesional donde, por encima de todo, prima el aspecto económico para tener potencial suficiente para ser campeón, ¿no?
Uh-huh. Y qué bueno y qué positivo que sigan habiendo milagros de este tipo, ¿no?
Sí, dice bastante a favor de lo que es los valores del deporte, ¿no? Demuestra que no todo siempre es el dinero, sino siempre es la capacidad económica. Y esto de vez en cuando que se nos recuerde en gestas deportivas, como en el caso que vivimos en Manresa en la temporada 97-98, como ahora de equipo inglés, pues es bueno, yo creo que para la competición en sí y también para el espectador de a pie que ve que cuando se trabaja bien y cuando se tienen sueños se pueden conseguir.
Es decir, que tú como poco sabrás lo que hoy siente Claudio Ranieri, ¿no?
Totalmente, siento una satisfacción tremenda y, bueno, un reconocimiento al trabajo bien hecho. Y yo creo que sobre todo lo que más te queda es lo que tus jugadores han creído en lo que están haciendo, ¿no? Eso yo creo que para conseguir este tipo de situaciones hay un grupo de jugadores que creen firmemente y a ciegas en lo que están haciendo, sobre todo en lo que es la palabra equipo, en la estructura de equipo, en hacer las cosas bien como colectivo. Y eso al final pues es lo que más te llena como entrenador, ¿no? Aparte de hacer muy feliz a muchísima gente que seguro está feliz hoy.
Luis, ¿es comparable o qué tiene más mérito? ¿Lo que ha conseguido Leicester o lo que conseguiste con Manresa de hace 17 años?
Bueno, yo creo que no es comparable, ¿no? Es gestas con similitudes, con cosas que son convergentes, pero yo creo que no es diferente, ¿no? La Premier tiene mucho más resonancia, seguramente que sea muy, muy complicado, pero en aquel momento donde, como tú has dicho, los campeones eran solo equipos contados con los dedos de una mano y con un presupuesto muy bajo y desde atrás hacia adelante, sí que esto no coincide con lo del equipo inglés que ha estado siempre ahí arriba, sino que nosotros con un trabajo humilde, quedando sextos, teniendo factor cancha en contra en los tres playoffs, pues fuimos capaces de los tres hacer un 1-3 y otro 1-3 en la final para ser campeones de una Liga ACB que siempre es muy competitiva y que es muy difícil ser campeón a los equipos que tienen ese potencial, imagínate a un Telecam 3.
Exacto, entonces, ¿qué se tiene que conjugar para que un equipo humilde, con poco potencial económico, llegue a protagonizar una gesta de tal calibre?
Sí, pues mira, que todos los aspectos del trabajo salgan bien a nivel institucional, a nivel de club, y sea capaz de, dentro de sus posibilidades económicas, que son escasas, fichar bien, ¿no? Y que encima, cuando fichas bien, los jugadores tengan las condiciones ideales para, digamos, el estilo de juego que va a proponer el entrenador, ¿no? O que lo que propone el entrenador junto con los jugadores se lleva de la mano, ¿no? Y todo encaja. Cuando todo encaja, pues al final ese buen trabajo hecho y cuando todo encaja, pues acaba saliendo que puedes hacer pues esa historia como estamos hablando de estos dos equipos.
Bueno, pues esperemos que haya por el bien del deporte muchos otros milagros, como el que del que se está hablando hoy, porque esto es muy muy positivo sin duda para el mundo del deporte. Luis, ya te dejo. El domingo, por cierto, Manresa-Sevilla,
Sí, señora, ahí estaremos de vuelta en el Nou con dos.
¿Cómo ves el partido?
Bueno, el partido, digamos que siempre es complicado jugar en Manresa. La cancha es siempre pues, de las canchas que más presión tienen de nuestra liga, porque es pequeñita y la gente está siempre encima. Ha sido un público entendido de muchos años de baloncesto. Y bueno, será complicado, competido. Pero bueno, ellos yo creo que están todavía de rojo más mirando hacia abajo. Nosotros tenemos una situación de mucho más tranquilidad, pero queremos ser ambiciosos y seguir ganando. Entonces, bueno, será un partido, como siempre, especial, no con gol, porque siempre me recuerdo las banderas que hay allí señalando los campeonatos, tanto la Liga Catalana aquel año como la Liga CB, y siempre es gratificante volver a ese pabellón donde tenemos tantas vivencias y son vivencias irrepetibles.
Y acabo con dos nombres. Boki Nachbar, no sé qué te parece lo que está haciendo en Sevilla esta temporada, y luego Lude Håkansson, si lo ves, ¿por qué no triunfando en el Barça la próxima temporada?
Bueno, yo creo que en la próxima temporada debe seguir jugando con nosotros. Y estoy volviendo hacia adentro, porque creo que le vendrá bien un año de seguir jugando como está jugando aquí, una media de minutos alta donde él se está expresando como jugador y está creciendo cada día, ¿no? creo que esto es bueno tanto para el jugador, como para el Fútbol Club Barcelona, como para nosotros, ¿no? Y luego, Nacho Palma, pues, bueno, todos sabíamos de la calidad que tiene, ¿no? Y yo creo que aquí se encuentra feliz. Ha encontrado el sitio para, en este momento de su carrera deportiva, adaptarse al nuevo rol de jugar solamente un partido a la semana, de otro nivel de exigencia, se ha adaptado perfectamente a eso. Y luego, pues, está jugando con la calidad que tiene, pues, haciendo momentos impresionantes en algunos partidos.
Muy bien, pues, Luis Casimiro, entrenador del Sevilla, gracias por atendernos hoy en el Básquet al Día y que sigan los milagros en el mundo del deporte, ¿eh?
Ojalá que sigan así. Muchas gracias.
Doncs ell va portar el Manresa a la seva única lliga la temporada 97-98. Va aconseguir el miracle del nou Congost amb aquell títol de la Lliga ACB. Luis Casimiro, avui al Bàsquet al Dia. I parlant de miracles, també ens podríem referir, per exemple, a la temporada passada del Fiat Joventut, que va jugar, no va aconseguir títols, però va jugar la Copa i es va classificar pels play-offs. Això sí, una temporada que dista molt de l'actual. La penya començava amb 5 victòries de 6 possibles i des d'aleshores suma 6 victòries de 24 possibles. I demà tenim un Baskonia Fiat Joventut. Ens espera el capità de la penya.
Bàsquet al dia.
A los nuevos bienvenidos a la ACB.
Ràdio Estel.
Te duermes 3 minutos, te meten un sopapo.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs demà dimecres, a partir de 9:15, es jugarà aquest Baskonia Fiat Joventut, partit avançat de la 32a jornada de la Lliga Endesa pel compromís del conjunt basc a la Final Four de Berlín. Estem a Vitoria, capità del Fiat Joventut, Nacho Llobet, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs avui, qui més o qui menys, ara de fet ho parlàvem amb Luis Casimiro, tothom parla de la gesta del Leicester, què et sembla?
A veure, és impressionant, no? Jo crec que són un exemple per molts equips mitjans de moltes lligues i qualsevol esport, no? Per ensenyar que, bueno, amb un pressupost molt inferior als peixos grossos, no, de la lliga, doncs han pogut aguantar el capdamunt durant moltes jornades i al final coronar-se campions de lliga. És impressionant, la veritat, és un exemple. I tant de bo, doncs, pogués passar aquí, no?
Doncs tant de bo. Està clar que és bo que o per l'esport que passin coses com aquesta, perquè sempre associem, no?, que sense grans pressupostos és difícil arribar a aixecar títols, però a vegades hi ha miracles.
Sí, a veure, o sigui, és obvi que sense galets és molt difícil i les lligues avui en dia estan molt desequilibrades en aquest sentit, amb molts esports diferents, no? Però, bueno, ja et dic, això és bo, això dona molts ànims i això revitalitza les lligues, no? Jo crec que per això mateix s'ha fet tant de soroll. Jo crec que quan una lliga la guanya, doncs, el Manchester allà o la guanya aquí, doncs el Barça o el Madrid, no es parla tant a nivell mundial com s'està parlant el mateix del Leicester.
I és un miracle com seria, ho comparo, eh? Com seria un miracle que la penya ara, a dia d'avui guanyés la Lliga Endesa o què?
Seria un somni, però sí, jo crec que seria comparable.
Doncs la temporada passada ja vau protagonitzar un petit miracle, com deia abans, lluitant pel títol de Lliga i jugant també la Copa del Rei, però aquesta temporada, Nacho, no, per desgràcia, no té res a veure, eh?
Sí, l'any passat vam estar molt bé, sobretot la primera volta, on vam estar molt bé físicament i vam competir molt bé, fins i tot a la Copa del Rei vam guanyar el primer partit, i, bueno, el segon partit contra el Madrid vam aguantar tres quarts, no? Aquest any, doncs, està sent una mica diferent. Sobretot hem estat irregulars, vam tenir problemes de lesions a la primera volta, encara que al final, amb 7 victòries, no va ser una mala primera volta. Hem de recordar que l'any passat, la segona volta, vam guanyar 6, no? I semblava que tot era impressionant. Però, bueno, ara al final sí que estem tornant a aquesta irregularitat i el pitjor és que estem tenint irregularitat dins dels propis partits, no? Hi ha moments que, molts minuts, que l'equip competeix, que l'equip juga bé, juga intens i està en els partits, però ens arriba un moment on cometem un parell o tres errades consecutives i l'equip se'n va cap a baix, no? I és un problema que hem tingut tant Bilbao l'altre dia a l'últim quart com Andorra a partir de la meitat del tercer quart.
I, de fet, el partit d'Andorra, amb un 55-27 a la segona meitat, tant tu com el president, com Jordi Villacampa, aprofitàveu les xarxes socials per demanar disculpes als aficionats, no?
Sí, sí, esclar que demano disculpes perquè l'afició, en aquest cas, i en els últims mesos, s'està comportant molt bé amb nosaltres. Molts aficionats es van desplaçar fins a Andorra i són aficionats que sempre ens han donat suport i no es mereixen, no, que l'equip que tant s'estimen i que van allà a apoyar, no, doncs ens emportem una derrota tan dura. Jo per això demano disculpes com a nom de capità, en nom de tot l'equip. No, jo crec que l'equip i la penya, sent un club com és, doncs ha de competir sempre. Sí que és cert que el pressupost que tenim no estem en condicions, segurament, doncs, de fer aquest miracle de Leicester de competir pels títols, però sí que, com hem fet molts moments de temporada i moltes temporades anteriors, per competir gairebé contra tothom, no? Després hi ha equips que costa guanyar, o es guanyen més o es perd, però almenys competir contra tothom, i és el que no vam fer al final del partit de l'altre dia, i no ens podem permetre, doncs, emportar-nos aquestes derrotes tan dures. Per això jo mateix vaig demanar disculpes a l'hora que vaig agrair a l'afició que ens vingués a apoyar, i vaig demanar que si poden, que ho seguissin fent aquella temporada.
I això que vau començar molt bé, amb 5 victòries de 6 possibles, però després ha vingut un 6-24. Què creus que li ha pogut passar o què li passa a l'equip? No sé si és falta d'un estímul, un repte esportiu, perquè esteu en aquesta recta final en una zona de ningú.
Està clar que no tenim un objectiu claríssim, però jo no crec que això sigui el motiu, no? Perquè jo crec que a nivell individual cada jugador està motivat per guanyar cada partit, no? Al final jo crec que és una mica una falta de confiança. Sabem que l'esport és molt de dinàmiques i és molt d'aquestes confiances, i quan estem allà i cometem algun error però estem al partit, doncs anem aguantant. El que ens està passant és que quan estem fallant un parell de boles, un parell de tirs, ens agafen uns contraatacs i a més ens agafa una mica l'encerada i que no ens torni a passar el mateix, i que no ens torni a passar el mateix. I al final això, doncs, provoca més errors consecutius. Hi ha vegades que el nostre problema està sent que tothom té tantes ganes d'arreglar el que està anant malament que no ens posem d'acord com fer-ho, no? I cadascú tirant una mica per la seva banda per intentar arreglar-ho, al final ho fem pitjor, no? I això no és per falta de ganes, sinó és per una falta de coordinació i per aquesta ansietat i poca confiança que ens està generant, doncs, aquest mal joc que estem fent alguns minuts.
I sense voler comparar amb el que vau fer la temporada passada, però aquesta penya, Nacho, creus que podria o hauria de competir per alguna cosa més, o en canvi salvar la categoria de forma tranquil·la ja té el seu mèrit?
A veure, si ens fiquem en mode objectiu a analitzar fets, el fet és que el rànquing de pressupost de l'equip ens posa en posicions molt baixes, no? Ens posa en posicions per lluitar per no baixar. Sí que és cert que bueno, el club i l'afició s'ha acostumat a no patir mai per baixar, sinó estar més pendent del somi cap amunt que de mirar cap a baix, i volem que segueixi sent així. Fora d'això, jo també entenc que, bueno, acostumats a la penya, que és un club que durant molts anys va lluitar pels títols, va tenir pressupostos molt alts i equips molt bons, doncs fa mal una mica veure l'equip amb aquestes males dinàmiques. Jo ho entenc. Jo sóc el primer que desitjo, que desitjaria que aquesta situació econòmica i a la que es troba el club pogués canviar en els propers anys i el club tornés a estar a una època durada, no? O almenys competir una mica més alt. Un exemple és, per exemple, la pena que l'any passat vam jugar molt bé i el premi que podria ser competir a Europa vam haver de rebutjar perquè no ens podem permetir, no? Aquestes coses també fan mal.
Doncs a veure què passa en les 4 jornades que resten, començant per la de demà, partit complicat, a la pista del Baskonia. Nacho, sens dubte, un dels equips més en forma, no?, de la CB.
Sí, segurament és el pitjor equip ara mateix i el pitjor camp per anar per recuperar sensacions. Com dius ara mateix, Baskonia va, diguem, amb el rodillo. Sembla que fent el que fan sempre, van allà pam, 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 i van guanyant a tots els equips de 20 i de 30. I, a més, el seu camp, no?, que crec que només n'han perdut un tot l'any. Bueno, és el que hi ha. Per desgràcia, no tenim dies per entrenar i per recuperar-nos una mica anímicament, però per pensar en una altra competició, en un altre partit, i a intentar fer el màxim possible. Jo crec que també per l'equip serà molt important el partit de diumenge a casa, que sabem que Guipúzcoa doncs encara apurarà les seves opcions de no ser últim, i que sabent com ha anat la CB les últimes temporades, en què no ha baixat ningú, i en cas de baixar algú només ha baixat l'últim, doncs podria ser un arma, un objectiu important per ells, doncs segur que vindran a mossegar. De totes maneres, per nosaltres és un partit molt important de cara a recuperar sensacions i de retornar la victòria davant de la nostra afició, que també seria anímicament algo molt important.
Doncs a veure què passa. La permanència no està matemàticament segellada, però pràcticament. I l'objectiu doncs també és tancar la temporada amb les millors sensacions possibles. Nacho Llobet, capità del Fiat Joventut, sort per demà, Vitoria.
Moltes gràcies.
Doncs a veure què és capaç de fer el Joventut, la penya, el Fiat Joventut, en aquestes quatre jornades que queden per acabar la lliga regular. I un dels veterans de la plantilla, Albert Miralles, analitza així el moment que viu l'equip.
Jo estic convençut que és un tema mental, no? L'equip se sent en una situació... No és una excusa, ni molt menys, perquè no ho té que ser, al contrari, però crec que l'equip es troba en una situació que no pot fer res ja, ni cap a dalt ni cap a baix. Sí que és cert que no és 11 victòries, és una, per mi és un mal resultat, però bueno, és la situació que ens toca viure. Els últims anys hem viscut de molt diferents i de molt bones, però aquest any és una situació pues, que és la que ens toca viure, i l'equip no l'està sapiguent portar gens bé.
I l'entrenador Salva Maldonado sap que la pista de demà al Boix Arena no seria la més propícia per sumar una nova victòria.
Jugar contra Caja Laboral no és una bona notícia mai. Som molt sòlids a casa i és un equip que té plena confiança i estan en un nivell molt alt, tant de joc com el de confiança. No? El que hem de fer, bàsicament, amb aquest partit és intentar centrar-se molt en la nostra feina, marcar-se objectius que puguem aconseguir més enllà de la victòria, perquè pels símptomes i per el que hem vist els últims partits estem molt lluny de la victòria. Davant de Caja Laboral, sobretot.
Doncs veurem què passa demà a Vitoria. Recordem el Baskonia, que juga contra el Fiat Joventut a 8:45, i diumenge el conjunt de Belimir Perasovic ho farà a Andorra abans de marxar ja a Berlín a disputar la Final Four. I per cert, que més de 1.000 aficionats acompanyaran el Baskonia a Berlín. 9:22, hem d'escoltar els penyistes.
A Ràdio Estel.
A ver si no vamos a pensar que somos muy buenos.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs en aquesta recta final del programa del Bàsquet al Dia ens queda pendent escoltar, com tots els dimarts, els penyistes, pendents de localitzar la Mary Saez dels Penyedictes de Badalona. Si puc saludar, i saludo al Marc Segura del Sant Coler. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
I també ens escolta el José Rodríguez de la Penya Tricolor del Morabanc Andorra. Marxem cap a Andorra. Hola, José, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs la temporada regular, que ja s'acaba... queden quatre jornades només pel final, i vosaltres, José, permanència ja a la butxaca,
Sí, li estem salvats, com el que diu, i bueno, queden quatre partits i intentar guanyar, bueno, no diria els quatre, però algun mes per tindre més victòries que l'any passat.
Acabar el millor possible, no? Amb millors sensacions possibles. Però imagino que la permanència així a soles potser està per poc, no?
Bueno,
o no.
Bueno, la veritat que a poc no sap, però clar, mirant com va jugar la primera volta, pues que vam estar ja a punt de la Copa del Rei, vam estar ahí jornades pels playoffs, pues te quedas una miqueta amb el regust de dir, no puc estar pues a Copa del Rei, als playoffs, però bueno, des de la penya estem molt contents perquè estem salvats i un any més a la CB.
Sí, sí. I més també tenint en compte la plantilla, que s'ha confeccionat o es va confeccionar a principi de temporada, que és un tros de plantilla, la del Morabanc Andorra d'aquesta temporada.
Sí, la plantilla, la veritat, que estava bé, però bueno, sí que hem tingut lesions i hem tingut que fitxar pues, al Hall, ara la lesió del Sada, i bueno, som una plantilla curta, però bueno, jo crec que hem pogut fer alguna més, però bueno, estem contents, la veritat.
I el Barça, Marc, que té a tocar la primera plaça de la Lliga regular.
Sí, el Barça, aquest Barça que a Europa no ha funcionat, a la Lliga CB dintre de tot ha funcionat, també aprofitant que el Madrid no ha estat el de l'any passat i València Bàsquet s'ha desinflat. Tenim la primera posició, que això de cara al factor camp és molt important perquè el donen totes les eliminatòries. El joc és el que és. A mi el que em fa por és pensar en una hipotètica semifinal amb Baskonia, perquè depèn del que faci Baskonia a l'Eurolliga, o et vindrà platòric o et pot pagar els plats trencats del que passi a Berlín.
Uh-huh. Però vaja, de moment el més immediat i més important és consolidar aquesta primera posició i almenys tenir el factor pista a favor de tots els play-offs.
No, sí, això sempre és un fet que ajuda, més veient el Barça com acostuma a jugar al Palau, que acostuma a ser un altre equip del que és fora de casa. Encara que és cert que els dos últims partits del Palau que eren importants, Lokomotiv i Madrid, es va veure el Barça més dubitatiu de fora de casa.
Uh-huh. A tu, José, et va sorprendre l'eliminació del Barça de la Final Four o no? Perquè també és cert que veient la dinàmica de l'equip a Europa, i ahir ens ho deia aquí Ferran Márquez, doncs potser no ens ha de sorprendre tant.
Bueno, la dinàmica a Europa no ha estat bé del Barça, però la veritat és que sí que sorprèn l'eliminació del Barça, ¿sabes? Mm. Jo pensava que, bueno, allà, ja que vam arribar al cinquè partit, que vam fer un tercer quart bastant bo o molt bo, bueno, jo pensava que ho tenien a la butxaca, i bueno, la veritat és que vam fer un últim quart bastant horrorós, ¿sabes?
Sí, bastant o molt, eh?
O molt, sí, correcte.
Guanyar la Lliga salva la temporada o no, Marc?
Salva la temporada, però això no vol dir que s'hagin de fer totes les reformes estructurals dins la secció que s'han de fer i que s'haurien d'haver començat a fer el 2014 i no es van fer per guanyar la Lliga. O sigui, jo crec que guanyar la Lliga estarà bé, però s'ha de prendre el triple de l'Ampe. Que el triple de l'Ampe va ser, bueno, hem guanyat la Lliga, no toquem res, i era per tocar molt. No, la guanyar la Lliga no ha de ser el pedaç per evitar fer totes les reformes que s'han de fer.
Uh-huh. I de cara a la propera temporada, canvis hi haurà uns quants, eh?
Sí, ha d'haver-hi canvis a tots els nivells, des de la llotja, des de la plantilla i la banqueta.
Uh-huh. Que et sembla que Royo recrimini públicament a Pascual per tenir pocs minuts?
Jo no sé què passarà dins. Pascual ho sabrà. Si no donen més minuts serà per algun motiu o altre. Després del que va fer Royo al cinquè partit a Krasnodar, no està per queixar-se, bàsicament. Però Pascual sabrà per què li dona més minuts o menys.
Uh-huh. Acabo. La notícia del dia, i òbviament també vull saber la vostra opinió. Què us sembla el que ha fet el Leicester?
Pues... per mi és un mèrit...
Clar, José, imagina't, l'Andorra campió de la CB. Seria un símil, eh? Bueno, el que ha fet el Leicester.
Bueno, esperem que algun dia fem el mateix que han fet ells, no? Que és molt complicat. Però la veritat que té molt, molt, molt de mèrit, la veritat, saps? Mirant les plantilles, com hi ha a la Lliga... per un pressupost molt alt, no sé què, que vingui un equipet, perquè este que dic és un equipet, ¿vale?
Uh-huh.
I que guanyi, pues, és algo històric per mi.
Sí, sí. I tu, Marc?
Té molt mèrit, perquè s'ha de pensar que la Premier i equips gestionats per xecs i multimilionaris amb pressupostos molt alts, i et demostra que amb esport, si creus, a vegades els somnis es fan realitat. Un símil seria la Lliga de Manresa o a França el que va fer el Nanterre.
Exacte.
Demostra que si tu creus, si creus en les teves possibilitats, a vegades la fe mou muntanyes.
Mm-hmm. Exacte. Doncs hem de creure, sempre, sempre s'ha de creure. Panyistes, que vagi bé la setmana. Gràcies.
Gràcies.
Adéu, bona nit.
I abans d'acabar dir-vos que Nando De Colo va ser Francesc del Gesca de Moscou, pretès pels grans d'Europa i també per la NBA, ha conquistat el trofeu Alfonso Ford de l'Euroliga, el guardó, el màxim anotador de la competició després de fer una mitjana de 18,9 punts per partit, la xifra més alta en l'última dècada. Pablo Lasso, millor entrenador del mes d'abril a la Lliga Endesa, l'Estrella Roja, campió de la Lliga Adriàtica per segona vegada consecutiva, el Perfumerías Avenida de Salamanca, recent guanyador de la Lliga, ha fitxat per la propera temporada la l'Epivot Sèrbia Jelena Milovanovic, la quarta incorporació del club després de l'escort espanyola Ángela Salvadores, la Laura Quevedo i la l'Epivot Elonu. I a la NBA, semifinals a l'Oest, els Warriors guanyen 1-0 als Blazers, Spurs, Thunders empaten a una victòria i a l'Est, els Cavaliers guanyen 1-0 a Atlanta Hawks i aquesta matinada es disputarà el primer partit de l'eliminatòria entre Raptors i Miami Heat. Ho deixem aquí, gràcies al Mario Ramírez al control, Xavi Pagán
a la producció, també a vosaltres, com sempre, per seguir-nos i per escoltar-nos. Demà més Bàsquet al dia, demà dimecres, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.